Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Vilassar de Dalt, 12 de novembre del 2010. Troben morta a casa seva a Vilassar de Dalt una dona de 53 anys. El cadàver està al llit de boca terrosa, tapat amb l'edredor, amb senyals evidents de violència. La casa està regirada, calaixos oberts, roba escampada per terra i ditades de sang als mobles. Uns ulls no avesats a mirar l'escenari d'un crim hi veurien un robatori amb violència. Els ulls que saben on han de mirar i veuen una altra cosa.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història que us comencem a explicar avui demostra dues coses. La primera, que hi ha casos en què l'escenari del crim pot ser un llibre obert. Només cal saber llegir-lo. I la segona, que de vegades als humans ens pot identificar tant el que diem com el que no diem. Si habitualment els detalls són importants, el cas que us expliquem avui encara ho són més. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Som al Maresme, a Vilassar de Dalt, un municipi de 9.000 habitants que podríem dir benestant, el 19è més ric de Catalunya, segons l'Institut d'Estadística. Aquest cas comença a l'Escola Sant Jordi, al centre de Vilassar, i tindrà dues amigues, la Núria i l'Àgata, molt preocupades per una tercera, la Carme. Les anirem coneixent. És divendres, 12 de novembre de 2010, 1:15 del migdia. A la classe dels més petits, els de 3 anys, els que no es queden a dinar, esperen que els vinguin a recollir. Però toquen la una i un dels alumnes encara espera que la cangur que se l'endú cada migdia el vingui a buscar. A l'escola els estranya perquè la cangur, que es diu Carme Blanc, no fa mai tard. Té 53 anys. La seva cosina és la Núria Campins, que ens ajudarà a explicar-vos aquesta història.
Aquest nen no el venen a buscar. Sí, van així, ens van trucar a son pare. Escolta, que no l'heu de venir a buscar d'aquí. Van trucar a la Carme no contestava.
El pare del nen és el Michael. Quan l'avisen de l'escola, el Michael ve corrents de la feina a recollir el fill. Pujant cap a casa, truca a la cangur, però no li agafa el mòbil. La Carme i el Michael són veïns. Viuen de costat al carrer Torres i Bages de Vilassar, més amunt de l'escola. Són dos xalets unifamiliars amb jardí, en una zona residencial amb força pendent. Estan just on acaba el nucli urbà. Més enllà hi ha un descampat i després el bosc. Quan arriba a casa, el Michael pica el timbre de la Carme i res, silenci. Veu el cotxe de la cangura aparcat a fora. Ens ho continua explicant la Núria i el seu marit, el Josep Roca.
Tenia el cotxe fora, que no havia agafat. I bueno,
sí,
que no,
el cotxe estava allà. Que si havia marxat era per allà, perquè ells viuen com una urbanització que, bueno, per anar cap avall, al mig del poble, i has d'anar amb cotxe. Per anar a buscar el nen i tot, anava amb cotxe.
El Michael no té el número del marit de la Carme, el Joan. sap que treballa fora de Vilassar i no torna fins al vespre. Preocupat, decideix intentar entrar a Cala Carme per saber si li ha passat res. Però no hi vol entrar sol i, a més, ha de deixar el nen amb algú. Va a buscar els dos veïns que viuen just al davant. Ells tampoc tenen el número del Joan, però sí el contacte d'una de les millors amigues de la Carme, l'Àgata. Ara ve una cadena de trucades per saber si algú sap alguna cosa de la Carme. Primer telefonen a l'Àgata, que els diu que no en sap res, que també li ha trucat tres cops i que tots tres cops li ha saltat la bústia. L'Àgata truca immediatament a la cosina de la Carme, la Núria.
Estava aquí al migdia, ja era. Núria, que saps on és la Carme? Perquè mira que l'he trucat vegades, tenia d'anar a algun lloc. Jo dic, ai, no ho sé, no, perquè que no va buscar el nano, no, és que no hi ha anat. I ara ja hi ha els del costat de casa seva que estan amoïnats. Diu, a veure si haurà caigut. I clar, això va ser el primer, que haurà caigut, no pot replegar el telèfon. Bueno, vam trobar molt raro. I l'Àgata també anava trucant. No, és que ara el Michael hi entraran.
Aquestes tres dones, la Carme, l'Àgata i la Núria, es van criar juntes a Vilassar i encara conserven una gran amistat. Els tres matrimonis surten a sopar sovint i cada any van junts de vacances. La Núria i la Carme s'estimen com a germanes. La Núria és l'única familiar directa que li queda a la Carme perquè no té germans ni fills i els seus pares ja són morts. Tornem a la cadena de trucades. Quan l'Àgata penja, la Núria truca al marit de la Carme, el Joan, per avisar-lo que la seva dona no agafa el telèfon. A ell també li estranya. Prova de parlar i ell també dues vegades. Però la Carme tampoc li contesta. Són les dues del migdia i el Joan decideix agafar el cotxe i anar cap a casa. El Joan treballa a Vilanova del Vallès i fins a Vilassar té uns 25 minuts en cotxe. La Núria i el seu home, el Josep, fan exactament el mateix, però des de Cardedeu, que és on viuen. La distància és si fa o no fa la mateixa. Mentre uns i altres venen en cotxe, al carrer Torres i Bages de Vilassar, el Michael i els altres dos veïns han trobat oberta la porta del darrere de Cala Carme i entren. Així que hi posen un peu, veuen un escampall de coses per terra. Papers, roba, calaixos oberts... De seguida pensen que algú hi ha entrat a robar i els fa por que els lladres encara siguin a dins. Per si de cas, van al garatge i agafen una destral i un angle metàl·lic per si s'han de defensar. Obren les portes amb un cop per assegurar-se que no hi ha ningú amagat al darrere. Avancen a poc mentre van cridant la Carme. Al menjador hi ha la gossa ajeguda tranquil·lament al sofà. Pugen al primer pis i llavors entren a l'habitació de matrimoni i queden garratibats per la impressió. La Carme és morta al llit. Baixen l'escala corrents amb el cor a la boca, surten al carrer i truquen al 112. És un quart de tres de la tarda. Al cap de pocs minuts arriben una ambulància i els Mossos. Entre ells, l'agent d'homicidis Martí Esquerra.
Pugem a la primera planta, que és on hi ha els dormitoris, el dormitori conjugal. Ens trobem al cadàver d'una persona, d'una dona. El cadàver està boca terrosa, tapat amb un llençol, sobresurt una cama i presenta ferides en el cap, a l'esquena i a la mà. Les ferides que presenta són molt violentes, són molt contundents. El cap estava en bastant mal estat. Són ferides incisocontuses, amb abundant sangrat. I també a la mà dreta presentava ferides de defensa.
Quan la gent en retira l'edredor i el llençol xops de sang i destapa el cadàver, veu que la dona va vestida només amb una samarreta blau elèctric i sense roba interior. Li sobta una cosa vermella.
Quan fem l'aixecament del cadàver i comencem a moure'l, de seguida ens adonem amb un detall que ens crida molt l'atenció, i és que trobem una peça de roba interior, concretament un tanga masculí en forma d'elefant, i es troba sobreposat a l'entrecuix de la víctima.
El tanga en forma de trompa d'elefant està entaforat entre les cuixes tancades de la víctima per darrere. Ja us hem dit que el cos està boca terrosa. Primer s'han mirat el cadàver. Ara es miren l'habitació.
Tot regirat, tota la roba per terra, amb força taques de sang per arreu. L'habitació sí que està regirada, però de manera desigual, no? Ens fixem en que hi ha parts que es troben molt regirades, com la de vestuari d'ella, i la part de masculina no està tant. anem a les altres habitacions de la mateixa planta, continuen estant regirades, però també ens crida l'atenció que és com un escorcoll molt selectiu. Alguns calaixos es troben trets i bolcats, altres no, molt selectiu. Després ens desplacem a la planta de baix i també veiem el mateix, un escorcoll, i també tenim aquesta sensació. Hi ha coses disposades per sobre el sofà, però estan molt ben posades, no es veu barrober.
Ja us hem dit que l'escenari del crim parlaria gairebé en veu alta. Pareu atenció a tot el que ve ara, perquè comença a dir coses. Què veuen els Mossos, Judit Perpinyà?
Troben restes de sang en uns quants punts de l'habitació, taques vermelloses que semblen ditades. N'hi ha a les portes dels armaris, a quatre pantalons, en una dessuadora, a la tapeta d'un interruptor de la llum, en un sobre de paper i en una capsa de cartró. Sobre un moble troben dos dècims de la loteria de Nadal. Som a 12 de novembre, falta un mes i mig per la rifa. A part d'això, també troben diners, per ser exactes, 4.760 euros, repartits en diferents llocs de la casa, amagats en capses i en armaris. Sobre el llit d'una habitació hi ha el passaport de la Carme. No troben ni el seu mòbil, ni cap cartera amb documentació ni targetes de crèdit.
Quedeu-vos amb la taca que sembla una ditada a la tapeta de l'interruptor. Serà important. A l'escenari del crim hi ha tres troballes més que criden l'atenció als investigadors. La primera és al terra de l'habitació de matrimoni, enmig de la roba escampada.
Hi ha una nota de manuscrita, un paper petit, que el recollim. Concretament posava, semblava com una sèrie de propòsits anotats a mà. Concretament posava pau a casa, arreglar problemes, amor.
Amor està escrit en majúscules. El primer que pensen els Mossos és que la parella podria tenir algun tipus de conflicte. Continuen avançant. Al terra de la sala d'estar, davant la llar de foc, hi veuen una bola de paper rebregat. És una foto.
La troballa de la fotografia, que també ens crida l'atenció, aquesta fotografia en què apareix la Carme amb un infant i aquesta fotografia completament arrugada, no?
Els Mossos només saben que el nadó que surt a la foto no és fill de la Carme, perquè els tres veïns que han trobat el cos han explicat a la policia que el matrimoni no en té de fills. La tercera troballa està entre tot el paperam escampat per terra i és una factura d'un telèfon mòbil Movistar.
Hi ha unes trucades puntejades, amb bolígraf, estaven puntejades, és a dir, marcades. Una sèrie de trucades en concret, sempre del mateix número de telèfon mòbil.
De seguida saben que és el número del Joan, el marit de la Carme. En demanen un estudi a Movistar. Volen saber qui és el destinatari de totes aquestes trucades fetes pel Joan i que estan marcades. Tot seguit es miren portes i finestres.
La porta de darrere, els testimonis ens havien dit que l'havien trobat oberta, però igualment no s'havia manipulat. Els companys de policia científica van estar mirant-la i no presentava cap marca d'eina, i la de davant tampoc. Ni accessos, ni finestres, no hi havia cap forçament.
La policia envia a analitzar els objectes que tenen restes de sang. Ho han fotografiat tot. Saben que hauran de tornar a mirar aquestes fotos moltes vegades. La primera conclusió que en treuen és que sembla un desordre selectiu, que no està tot regirat aleatòriament. Busquen per tota la casa qualsevol objecte que pugui haver servit d'arma per cometre el crim. Pensen que en són dues de diferents. Els investigadors creuen que l'arma blanca amb què han apunyalat la Carme deu tenir una fulla d'uns 2 centímetres. També busquen l'objecte contundent amb què li han colpejat el cap. Pentinen el domicili del matrimoni i no troben res. També miren els contenidors del barri, els embornals del clavegram i els descampats propers i no troben res. Quedem-nos al carrer per veure què ha passat fora de la casa durant tota aquesta estona. Després de trucar al 112, els tres veïns que han trobat el cadàver han trucat a l'Àgata per dir-li que la Carme és morta i l'Àgata ha trucat a la Núria.
L'Àgata em va dir, es veu que han entrat a robar i nosaltres baixant, jo ja devia...
I estàvem
plorar.
De camí nosaltres.
En el cotxe, eh? En el cotxe. I quan estem aquí a Sant Agnès, ja ens va dir, ai, Núria, està morta la Carmen. Com? No sé, han entrat i es veu que la deuen haver matat, bueno, no ho sé.
La Núria no s'ha vist amb cor de telefonar al Joan per dir-li que han trobat morta la seva dona.
I quan l'Àgata em va dir és morta, dic, jo no li diré pas res a en Joan, eh? Vam fer veure que no sabíem, bueno, que no sabíem res. Mira, allà a Vilassar ja ens trobarem el que hi hagi. de la mort no hi vaig dir mai res, dient que nosaltres baixàvem perquè ho trobàvem molt estrany, i diu, ah, sí, que és estrany, i jo també baixaré. I el duiem, que eren
dos cotxes més endavant. I per això el vam trobar a la riera de Vilassar, un o dos cotxes més endavant del nostre.
El marit de la Carme, el Joan, té 49 anys. També l'havíem deixat venir en cotxe cap a Vilassar, però ell ve des de Vilanova del Vallès. Treballa allà en una empresa de forja. És manyà. Ja us hem dit que tant ell com la Núria i el Josep, els cosins de la víctima, tenien 25 minuts de carretera. Per això, tot i que venien de llocs diferents, han coincidit a l'arribada a Vilassar. El carrer Torres i Bages, on viu la Carme, està tallat, però els Mossos han deixat passar els familiars de la víctima. Hi ha desplegament d'ambulàncies i cotxes de policia. I, és clar, molts veïns s'hi han acostat. Quan els tres familiars han arribat a la casa, els Mossos els han explicat que han trobat morta la Carme. A la Núria i el Josep no els ha vingut de nou perquè l'Àgata ja els ho havia dit per telèfon, però el marit se n'ha assabentat quan ha arribat.
I llavors ja van a cap dins l'ambulància. Estava dins l'ambulància.
Ell primer, i a nosaltres també ens vam fotre, perquè vam fer plorar. I ell deia, oi, jo no podré tornar mai més en aquesta casa. L'únic que deia, oi, què faré ara? No podré tornar. I nosaltres, em sembla que ja no dèiem res, bramàvem només. I ell, en aquí, és l'única vegada que el vaig veure que plorava.
L'ha afectat.
A dintre l'ambulància.
Dins l'ambulància, els sanitaris atenen els tres familiars. Al cap de 5 hores, al vespre, quan ja li ha passat el sotrac del primer impacte, els Mossos prenen declaració al Joan per intentar reconstruir les últimes hores de vida de la seva dona.
Ens explica que ell, a la nit anterior, va estar sopant amb la Carme, prèviament havien rebut la visita d'una amiga, que tot estava molt bé, que la seva relació considerava que era dins de la normalitat i que tenien discussions, les normals i les puntuals. També diu que aquell matí, a les 6, de forma habitual, com fa ell, treu a passejar el gos i després torna cap a casa per marxar a treballar al voltant de 6:45. Que quan va marxar de casa, va deixar la porta del darrere tancada, amb pany i falcada amb una barra de ferro, però diu que la porta del davant la va tancar només amb un cop, sense passar el pany, i que la Carme es va quedar dormint. Diu que es va desplaçar amb el seu vehicle al seu lloc de feina, que era Vilanova del Vallès, i que hi va arribar al voltant de 7:45. D'allà diu que va estar fent les seves tasques fins al migdia i que no va ser fins que va rebre la trucada de la Núria, que el va posar en alerta, que no localitzaven a la Carme, que si en sabia alguna cosa, i diu que ell va trucar a la Carme, tampoc la va localitzar, i fruit d'aquesta trucada es va desplaçar fins a Vilassar.
Ja heu sentit que el Joan diu que quan ell ha marxat ha deixat tancada i barrada la porta del darrere. Els veïns que han trobat el cos, en canvi, han dit que se l'havien trobat oberta. El Joan explica que només tenen claus del domicili ell i la seva dona. Diu que ha anat a treballar amb el seu 4x4, un Mitsubishi Montero de 5 portes de color negre. Hi ha anat, com cada dia, per una pista forestal perquè travessant la muntanya fa drecera fins a Vilanova del Vallès. I que, també com cada dia, a l'arribar a la feina, s'ha tret tota la roba que portava de casa, fins i tot el calçat, l'ha deixat a la taquilla i s'ha posat la de feina. De fet, ha vingut tan de pressa que encara la porta posada, la de feina. Pensant en un possible robatori, els Mossos li pregunten quins objectes de valor hi ha al domicili.
Diu que a l'habitació de matrimoni hi ha una capsa amb joies i que tenen guardats per diferents llocs un total de 5.900 euros en efectiu. Alguns estan amagats a dins d'un armer, tancat amb clau, que hi ha a la planta baixa. Tenen un armari per guardar armes perquè el Joan és caçador. Té 4 escopetes. El Joan també detalla que al garatge, dins una caixa vella de xocolata Sutxar, hi tenen 2.000 euros en monedes de 2 euros i que la resta de bitllets estan en capses amagades pels armaris. Recordeu que els Mossos han trobat un total de 4.760 euros repartits en diferents llocs. Per tant, en falten 1.140.
Com que han trobat la nota manuscrita que diu pau a casa, arreglar problemes, amor, els Mossos pregunten al Joan si tenien discussions de parella amb la Carme. Ell els diu que eren discussions sense importància, que sí perquè no els sortien passos a les classes de baix de saló, que sí perquè ella gastava molts diners en compres, i diu que també hi havia un tercer motiu de discòrdia.
ens explica que manté molt bona relació amb una antiga cuidadora dels seus pares, que eren grans, i amb la qual manté una relació d'amistat i amb la que es truca amb freqüència. I reconeix que havia tingut discussions amb la Carme fruit d'aquesta amistat que tenia amb aquesta persona. I es havien discutit per aquest motiu. Però no hi donava més importància.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
El Joan acaba de declarar a la comissaria de Granollers a quarts de 10 del vespre. Quan surt, se'n torna a Vilassar de Dalt i es reuneix amb familiars i amics, la Núria, el Josep, l'Àgata i el seu marit. El Joan hi arriba emprenyat, renegant.
Sí. El primer dia venen amb psicòlegs i tot el sarau, i amb ell ja se'l van emportar a la comissaria. En què li volen preguntar, estem aquí, clar, quan va venir... Són uns malparits, no sé... Bueno, sí, això és el que deia, que li deien que havia sigut ell, que són uns malparits, que criden, i clar, un devia cridar i l'altre... No sé què diuen, que si em miren, que si vaig esgarrapat, que si...
L'Àgata també va declarar davant dels Mossos.
I ella ja va venir trasbalsada, ja estava trasbalsada de la mort i tot això, i em va dir, m'acompanyes... I diu, vols que et digui una cosa? Els Mossos van penjoant, eh? Penjoant? Que sí, tot tira cap a ell. Jo ja no sabia què dir, saps? Però tot contra en Joan, eh? Contra en Joan. Jo, Àgata, vols dir que ho has entès? I tant que ho he entès.
Quan la Núria explica al seu marit aquesta conversa amb l'Àgata, arriben tots dos a la conclusió que els Mossos deuen investigar sempre primer el marit de la víctima quan troben una dona morta a casa seva. Estan convençuts que la policia ja s'adonarà que en aquest cas van mal encaminats. Tots dos posen la mà al foc pel Joan. Fa 30 anys que el coneixen i no li han vist mai ni un sol gest d'agressivitat.
Ell era, bueno, més esquerp, li costava més... Hi ha que dirien, bueno, uranyo, en castellà...
Sí,
o...
sí, fresta.
Allò, sí.
Diríem que no era gaire sociable, diguem-ho així.
Cosa nosaltres sí, eh?
Sí, però sí. De cara a la gent de fora i així, no. No, discussions, bueno, discussions. Normal, que pots discutir,
sí.
Però allò en sèrio i no, això no
sí.
Ho he vist mai.
Sí, ni cap empenta, no.
La investigació es reprèn l'endemà de la troballa del cos, el 13 de novembre, a primera hora del matí. Els Mossos volen llum natural per acabar la inspecció ocular de l'escena del crim. Quan tornen a ser a l'habitació de matrimoni, de cop sona una alarma.
A primera hora del matí, quan va entrar la gent de policia científica, li va sonar el despertador. El despertador del dormitori on van fer l'aixecament de cadàver estava sonant. També vam recollir aquest despertador per ser estudiat i vam determinar que l'alarma està posada a les 7:45 del matí i sonava durant una hora. Després s'aturava.
Analitzen el despertador, que estava a la tauleta del costat del llit on van trobar el cadàver. Comproven que si un dia apagues l'alarma programada, no sona l'endemà. Si no l'apagues, sona durant una hora, s'atura sol i al cap de 24 hores hi torna a la mateixa hora. Això els dona una informació molt valuosa, l'hora del crim. Si la Carme no el va apagar ahir a les 7:45, vol dir que la van matar abans d'aquesta hora, abans de les 7:45. Mentre la policia científica treballa dins la casa, els investigadors interroguen els veïns del carrer. N'hi ha algun que al cap de poques hores sortirà donant el seu testimoni al Telenotícies Migdia de TV3.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què va morir ahir una dona a casa seva a Vilassar de Dalt. El jutge ha decretat el secret de sumari. Segons els veïns, el cos de la dona presentava signes de violència.
Aquesta senyora tenia que anar a buscar un nen a la una i al veure que no anava, i era una senyora molt complidora i així, doncs ja van trucar i van anar a veure què havia passat, que no hagués pres mal o alguna cosa, i ja quan van entrar doncs ja van veure això que havia.
Van entrar, em sembla, a la casa d'ella i la van trobar doncs, allà en el llit, diuen, i estirada, amb senyals de violència, tot remogut, i això és el que més o menys sabem.
Si us hi heu fixat, al final de la notícia, en el so ambient de les imatges del carrer, se senten uns lladrucs de gos.
Els veïns ens expliquen que els estranya molt que durant la nit no han sentit lladrucs de gossos. En Joan i la Carme tenien un gos, que el trobem al lloc dels fets, també, una gossa cocker, hi ha velleta, però els veïns també tenen altres gossos, diuen que generalment quan entra algú estrany o senten sorolls, de seguida aborden i donen el senyal d'alarma, i que aquesta nit en concret no en van sentir cap.
La Jean Martí Esquerra s'ha referit a una gossa cocker velleta. És la gossa que jeia tranquil·lament al sofà quan els veïns van entrar a la casa i es van trobar el cadàver. Tornarà a sortir. Els Mossos pregunten als veïns per la relació de la Carme i el Joan.
Tots diuen que són un matrimoni ben avingut, que fa gairebé 30 anys que viuen allà i que no els han vist mai discutir. Cap veí pensa que tinguin problemes econòmics. Coincideixen a dir que ella és extrovertida i ell una mica desconfiat, i que ell sol sortir a passejar el gos a les 6 del matí. De la dotzena de veïns que interroguen, n'hi ha un que explica a la policia que coneix el Joan i que el té per una persona més aviat enèrgica i esverada. Aquest veí diu que, coneixent-lo, li ha estranyat que baixés amb calma del cotxe i fins i tot el tanqués amb clau, en lloc de córrer a buscar un uniformat per saber què havia passat.
A comissaria ha arribat l'estudi del mòbil del Joan que els Mossos van demanar a Movistar. Recordeu que van recollir una factura de telèfon a casa de la Carme i el Joan amb unes marques de bolígraf assenyalant unes quantes trucades del Joan. Són 23 trucades, de fa 4 mesos, entre l'agost i el setembre passats. Totes són a una mateixa persona, la dona que en el moment de les trucades estava cuidant els pares del Joan, ara ja morts. Aquesta dona es diu Sandra, té 31 anys i va néixer al Paraguai. Segons ha explicat el mateix Joan, a la Carme la molestava que truqués tan sovint a la Sandra. Per això els Mossos han buscat la Sandra, li prenen declaració l'endemà dels fets.
La Sandra ens explica que, efectivament, coneix la família perquè va cuidar els pares d'en Joan, però que finalment havia sortit una relació entre en Joan i ella, i era una relació consentida i era una relació que havia provocat friccions amb el matrimoni. Reconeix que tenien una relació sentimental. I també posa de manifest que la relació entre en Joan i la Carme passava per un mal moment i semblava ser que el Joan acabaria deixant el matrimoni amb la Carme i segurament començant una relació amb ella.
El Joan ha dit que hi té una relació d'amistat amb la Sandra, però ella diu que és sentimental. Què més explica la Sandra als Mossos?
La Sandra diu que va estar cuidant els pares del Joan aquest estiu passat a la casa on vivien, a Vilanova del Vallès. I va estar des del juny fins al setembre. La mare del Joan va morir el juliol i el pare al setembre. La Sandra els diu que va començar a intimar amb el Joan al setembre, que ell li deia que no estava a gust amb la seva dona perquè el tractava malament i el ridiculitzava davant la gent i que se'n volia separar i anar a viure amb ella, amb la Sandra, que estava buscant un pis perquè visquessin junts. La Sandra explica que es trucaven per telèfon cada matí i cada vespre quan ell treia la gossa a passejar. Sobre si la Carme sabia que el seu marit tenia una relació extramatrimonial, la Sandra diu que la Carme, fa un mes, va ensenyar al Joan una factura de telèfon recriminant-li que es truqués tant amb l'antiga cuidadora dels seus pares. Els Mossos també li pregunten si el Joan tenia problemes econòmics. La Sandra diu que no ho sap.
L'estudi del mòbil del Joan no només ha permès als Mossos arribar a la Sandra, també els ha donat una altra informació important. Ell ha dit que tota la nit dels fets va ser a casa seva, però la geolocalització del seu terminal diu una altra cosa.
Durant la nit dels fets hi han trucades entre en Joan i la Sandra, i aquestes trucades, que són amb telèfon mòbil, posen de manifest que hi ha hagut un desplaçament d'en Joan durant la nit, entre els quals el seu telèfon s'enganxa a un repetidor de Montornès. En Montornès, en aquells moments, hi havia treballant la Sandra.
Quan fa un mes, al setembre, la Sandra va deixar la feina a casa dels pares del Joan perquè s'havien mort tots dos, va anar a treballar de cuidadora d'una àvia a Montornès i viu allà. Els Mossos veuen que la nit abans que trobessin morta la Carme, el Joan va fer 3 trucades a la Sandra, entre les 11 de la nit i la 1 de la matinada. En aquestes 2 hores, el seu mòbil es va enganxar als repetidors de Vilassar, Cabrils i Montornès. Els Mossos pensen que de la mateixa manera que el Joan els ha ocultat que tenia un amant, també podria ser lògic que hagués amagat que aquella nit la va anar a veure a Montornès. El Joan i la Sandra discrepen sobre si són amants o amics, però tots dos coincideixen que la Carme sabia que tenien una relació estreta i que no li agradava. Ja veieu que els investigadors, d'entrada, han posat el focus en el Joan. Volen saber si va marxar de casa al matí a l'hora que ha dit. A la cantonada de baix del seu carrer hi ha l'Institut de Secundària Jaume Almera. Les càmeres de seguretat de l'edifici tenen enregistrat que a les 6:53 va passar-hi per davant un Mitsubishi Montero de 5 portes de color fosc. Es correspon amb el vehicle del Joan i és l'hora que ell ha dit que va marxar a treballar. Les imatges són en blanc i negre i no són prou nítides per apreciar qui condueix i si hi ha copilot. També han recuperat les imatges que es van gravar entre les 11 i la 1 de la matinada, quan el mòbil del Joan es va enganxar als repetidors de Vilassar, Cabrils i Montornès, però aquestes són molt fosques i de mala qualitat i no es poden distingir els cotxes que passen. Els investigadors necessiten més informació. Demanen si hi ha moviments bancaris amb les targetes de crèdit de la Carme que encara no han aparegut per enlloc. També demanen al registre de la propietat la llista de béns del matrimoni i al Ministeri de Justícia si la víctima tenia testament fet. I per acabar, busquen si tenia contractada alguna pòlissa d'assegurances. Del telèfon de la Carme no en troben cap rastre. No hi ha hagut cap intent d'activar-lo. Mentre esperen la resposta, arriba l'informe forense.
L'autòpsia ens confirma que la Carme va morir per ferides incisocontuses i fractura cranial.
Ferida incisa vol dir produïda per un instrument de tall, i una ferida contusa és un traumatisme provocat per l'impacte d'un objecte rom, sense punxa.
El cos de la Carme tenia 3 ganivetades a la part alta de l'esquena, que havien travessat el llençol, l'adredor i la samarreta que duia posada, i unes quantes més al coll i a la mandíbula, a tocar de l'orella. Li van trencar el crani a cops amb un objecte rom contundent. Les marques d'os esmicolat del crani tenen forma circular. Els forenses dedueixen que ho va fer algú que tenia molta força. La mort va ser per xoc hipovolèmic, que vol dir pèrdua de més del 20% del volum de sang. Els forenses situen l'hora de la mort entre les 5 de la matinada i les 8 del matí del 12 de novembre del 2010. La màxima probabilitat, diuen, seria a les 6:30 del matí. L'autòpsia també diu que la víctima tenia posada una fèrula bucal de descàrrega, que tenia la bufeta de l'orina plena i que havia pres diazepam, un ansiolític que produeix somnolència. Els forenses també asseguren que no hi va haver agressió sexual i que la Carme tenia una anomalia morfològica que feia que fos estèril.
L'hora de la mort entre les 5 i les 8 encaixa amb la dada que ha proporcionat el despertador, que la van matar abans de les 7:45. El Joan fa mala espina als Mossos. Els ha amagat que té un amant i creuen que la podria haver anat a veure la nit dels fets, però sobretot tenen la sensació que quan va rebre la notícia no va reaccionar com seria d'esperar.
No fa el gest d'entrar a casa seva, no pregunta què ha passat, no està gens alterat i es tanca molt en banda, es refugia primer en una ambulància i no interactua ningú ni amb nosaltres mateixos, l'hem d'anar a buscar nosaltres.
Pels Mossos, el Joan va tenir una actitud estranya tant pel que va fer com pel que no va fer. Jordi Mora és el caporal que va dirigir la investigació.
Va aparcar el cotxe amb molta tranquil·litat, va baixar amb molta tranquil·litat i va tancar el cotxe amb molta tranquil·litat. És una actitud que no és gens habitual davant d'un fet en el que t'estan comunicant que ha passat alguna cosa i veus 30 cotxes de policia i ambulàncies davant de casa teva. Després de l'ambulància va fer com una espècie de crit, ai, ara m'he quedat sol, però també va semblar com un crit molt simulat, com molt impostat, no espontani. No va mostrar-ho amb una emoció suficient.
Després, quan li van prendre declaració, també els va desconcertar.
La impressió que em dona a mi, que em transmet, és d'una fredor terrible, no? Gens col·laborador, gens participatiu. De totes maneres, jo continuo la meva feina i, bueno, doncs provoquem i anem nosaltres provocant que ens vagi donant la informació a través de preguntes. Però ell, espontàniament, no ho fa. Sempre està a l'expectativa, esperant, que és el que li preguntem, en vez de fer el seu relat.
Al policia Martí Esquerra li crida l'atenció una de les preguntes que li va fer el Joan i, sobretot, una que no li va fer en cap moment i que encara no li ha fet.
Ell, en cap moment, em va preguntar per la Carme. I és una cosa que fan sempre els familiars, que pregunten què ha pogut passar, fins i tot volen saber detalls de com ha mort, que nosaltres no els hi podem passar ni volem passar-los en aquell moment. I el que em va sorprendre d'en Joan és que em va preguntar per la gossa, que com estava la seva gossa, si l'havíem trobat i en quin estat estava. Això a mi interiorment em va xocar moltíssim.
Ha passat una setmana del crim I a comissaria, els Mossos despleguen totes les fotos de l'escena del crim, els resultats de les anàlisis, l'informe de l'autòpsia i tota la informació que han recollit de familiars i veïns. Mirant-s'ho tot, creuen que tenen prou evidències de dues coses. La primera, que no hi ha hagut cap robatori a la casa, sinó que s'hi ha simulat un robatori. I la segona, que hi ha hagut un vincle emocional entre assassí i víctima. Ara veureu en què es basen. La policia científica no ha pogut traure empremtes indicatives de cap de les ditades de sang als objectes tacats. L'autor del crim portava guants. Tota la sang és de la Carme. I el que més el sorprèn és que la científica no ha trobat cap empremta dactilar en tota l'habitació.
No es van trobar empremtes lofoscòpiques, empremtes digitals en l'habitació on va aparèixer el cos sense vida de la Carme Blanc. Això vol dir que algú les havia borrat.
A l'escena del crim no hi ha empremtes ni del Joan ni de la Carme, i la lògica diu que n'hi hauria d'haver, de tots dos.
Però clar, si era el presumpte autor el seu marit, es va equivocar perquè va borrar les seves pròpies, és a dir, en la seva habitació no trobem empremtes d'ell, ell vivia allà, i això és un indici que en podríem dir d'aquests invisibles. Per què? Perquè hi hauria de ser i no hi és.
Els Mossos pensen que un lladre que s'ha posat guants no perd temps esborrant empremtes. Creuen que el fet que les empremtes estiguin esborrades assenyala el Joan, que hauria volgut ser tan curós eliminant el seu rastre que s'hauria passat de frenada. I hem dit abans que la possibilitat d'un robatori la descarten.
Ens fa pensar que tot és un escenari simulat. No hi donem credibilitat. La desestimem. Per què? Perquè no hi ha forçament en els accessos.
Si els accessos no estan forçats, hauria hagut de ser la víctima que obrís la porta a l'assassí. I els investigadors tenen clar que això no va passar.
La Carme duia posada una fèrula de descàrrega per dormir. Per tant, va ser sorpresa en el llit dormint. No va veure ni venir. No va tenir pràcticament possibilitat de defensa. Estava en el seu son més profund i sí que va haver-hi un primer intent de defensar-se d'aquí en les ferides de la mà dreta.
Tampoc els quadre que els gossos del veïnat no lladressin. I, a més, els lladres no solen entrar a robar a primera hora del matí.
Fem un petit anàlisi amb tots els incidents de robatoris violents i amb força que hi ha hagut durant un any en aquella zona. No en trobem cap que coincideixi amb aquest patró, amb les hores que s'han produït i de la manera que s'ha produït.
Els Mossos saben que el Joan va marxar a les 6:53 de casa i que la Carme no va aturar el despertador a les 7:45. Això deixaria un marge de menys d'una hora per cometre el crim, i molts veïns han declarat que aquella hora ja estaven desperts. Als Mossos els ha semblat un escorcoll selectiu des del primer moment. Alguns calaixos oberts i d'altres no. Més roba escampada d'ella que d'ell. Ara que es tornen a mirar les fotos, s'adonen que hi ha moltes coses escampades, però res trencat. Cap desperfecte, com si l'escorcoll s'hagués fet amb cura. Consideren que els objectes estan massa regirats i sense que hi hagi un patró coherent d'escorcoll. I també veuen que la roba escampada estava repartida pel terra de tota l'habitació, excepte a l'entrada. Això els fa pensar que algú la va anar escampant mentre anava reculant cap a la porta per sortir de l'habitació.
No hi ha moviments amb les targetes, no hi ha cap moviment amb el telèfon sostret, el telèfon tampoc es recupera. Ens estranya que trobem 4.000 euros durant l'escorcoll. M'estranya que uns lladres no hagin trobat 4.000 euros quan la casa es troba escorcollada de la baix. L'armer del Joan està intacte, ell tenia les armes de foc amb un armer, no s'ha intentat forçar, no s'han intentat treure les armes.
I us recordeu d'aquells dècims de loteria sobre un moble? Per als investigadors també és significatiu que encara fossin allà.
També es troben durant l'escorcoll bitllets de loteria, perquè estem a prop del Nadal, hi ha molta gent que quan entren a fer robatoris se'ls emporta.
Per als Mossos també és molt significatiu que hi hagi ditades de sang a les portes dels armaris de l'habitació. Segons ells, això vol dir que quan l'autor del crim va regirar els armaris, la víctima ja era morta al llit, i això no té cap ni peus si la intenció era només robar.
Els mobles tenien taques de sang, per tant, el primer que va fer la persona no va ser intentar robar, sinó que va anar a matar i després va retocar tot l'altre. És que en els últims 10 anys a Catalunya no hi havia hagut cap episodi de robatori violent que s'hagués produït d'aquesta forma. Per què? Perquè seria lògic pensar que si estem robant, la persona que està dormint es desperta i això pugui ocasionar un enfrontament. Però si la persona té el llençol atrevessat en la seva esquena d'una senyal de ganivet, òbviament és perquè primer s'ha anat a matar aquesta persona. Per tant, no hi pot haver aquesta ànsia de robatori. El robatori és un pretext, és una simulació, és una simple excusa o una alteració de l'escena, de la contaminació de l'escena del crim per fer pensar que allò no es tracta d'un homicidi o d'un assassinat passional com era evident que era. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Parlant amb els familiars i amics del Joan i la Carme, els Mossos han sabut que el tanga vermell d'home en forma de trompa que van trobar amb el cadàver és del Joan, un regal de cap d'any que li havien fet. Ja heu sentit que, segons l'autòpsia, no hi va haver agressió sexual. Els Mossos creuen que el fet que l'assassí posés el tanga entre les cames de la víctima denota que hi tenia un vincle emocional. També ho indiquen l'acarnissament amb què la va matar i les parts del cos on té les ferides.
Eren dirigides d'esquena cap al cap, passant pel coll, que en tenia una de molt forta, inclús en la part de l'orella. Totes les ferides estaven en la part superior, que és un altre indicatiu molt evident de que hi ha una càrrega emocional en l'assassí a l'hora de matar en aquesta persona sempre que agafi a la part alta. Perquè les persones que tenen una emoció al treure la vida d'una altra busquen ferir aquella imatge i, per tant, tendeixen a fer les lesions en la part més alta del cos, començant pel pit, depenent de la relació, però sobretot si són a la cara, és que hi ha una càrrega emocional molt gran, no només per la localització de les ferides, sinó també per la brutalitat de les ferides, perquè eren ferides molt fortes, fortíssimes. Hi havia molta més ferida de la que era absolutament necessària per treure-li la vida.
Quan han sabut per l'autòpsia que la Carme era estèril, els investigadors han pensat de seguida en la foto arrugada que van trobar a la casa on se la veu amb un nadó. Han demanat a la Generalitat si la parella havia intentat adoptar un fill.
Ho havien intentat en tres ocasions i que a les tres vegades s'havia desestimat pels informes psicològics l'adopció.
Ell era més...
Reaci, sí.
Sí. Ella sí que tenia ganes. Bueno, van començar el procés aquest i a l'última els hi varen dir que no eren idonis. Perquè ell, perquè ja es negava molt, que si un... Bueno, a pell, que si podia ser de color, que no... Així de parlar, no és que fos un fatxa, no sé com dir-ho, però tenia uns punts que, bueno, no hi varen dir que no.
Els Mossos fan un vincle entre l'adopció rebutjada i aquella foto arrugada de la Carme amb una criatura.
Els informes, bueno, donen mostres de que el Joan no té un perfil com per poder ser idoni a l'hora d'adoptar a una criatura. Ella sí que el dona. Arrugar aquella fotografia havia de tenir un contingut emocional molt important i l'única persona que podia tenir aquesta connotació emocional tan forta era el Joan. Cap persona que pugui ser susceptible d'entrar a robar en un lloc arrugaria una foto d'una persona amb una criatura perquè no hi té cap relació. Per tant, són indicis molt concrets que, evidentment, fan presumir que el cadàver mantenia una relació molt directa amb el seu assassí.
Tot apunta al Joan com a presumpte autor d'un crim masclista. Els investigadors creuen que va matar la seva dona i que després va simular un robatori, tot i que amb errors en la posada en escena. Però, de moment, només és una hipòtesi. Encara no en tenen cap prova. Per trobar-ne, segueixen buscant les armes del crim, ara resseguint els passos del Joan al matí dels fets. Pentinen l'entorn de tota la pista forestal de 9 quilòmetres per on el Joan diu que passa cada matí per anar a treballar des de Vilassar de Dalt fins a Vilanova del Vallès. No troben res. Demanen punxar el telèfon del sospitós. El jutge de Mataró ho autoritza durant un mes i els Mossos li escolten el mòbil durant tot el desembre del 2010. Confien que el Joan en algun moment parlarà dels fets amb la Sandra, tenint en compte que fins ara parlaven cada dos per tres, i s'enduen una sorpresa. En un mes, la Sandra truca gairebé 1.000 vegades al Joan.
en l'equip investigador li crida molt l'atenció que no agafi, per exemple, aquestes 1.000 o 900 trucades que li fa, que no n'agafi ni una. Quan ella manifestava que mantenia una relació sentimental i, a més, les trucades anteriors a l'homicidi també ho acreditaven, que hi havia una relació més que personal. Per tant, el que passa és que ell talla amb aquesta relació i ell no escapa ni una trucada. I tampoc fa cap trucada que sigui susceptible de tenir algun tipus de relació amb els fets. Aleshores, creem més la sospita per l'omissió que no pas per l'acció. Ell omet fer qualsevol comentari que pugui involucrar-lo amb el que ha passat a casa seva.
Com que la intervenció telefònica no dona resultats, no la poden allargar més temps. L'única informació que n'han tret els Mossos del telèfon del Joan és que des del dia dels fets viu a casa d'un dels seus tres germans, el Miquel, a Vilanova del Vallès, i que el Joan manté la relació amb els seus cosins polítics, la Núria i el Josep.
Ho sabem per una trucada que entra, li diuen que si ha fet recompte del que li han sostret durant aquest robatori, i a partir d'aquesta trucada és quan al cap de 15 dies es presenta en Joan i denuncia una sèrie de joies i diners, fa una relació de tot el que se li ha sostret, com li havíem demanat nosaltres, i que fins ara no havia vingut, no s'havia interessat, i que ho ha fet no per iniciativa pròpia, sinó que ho fa assessorat per la bona voluntat d'en Josep i de la Núria, que es pensen que efectivament ha sigut un robatori.
Pels Mossos és un indici més. El Joan no ha denunciat els suposats objectes robats fins que li han demanat el Josep i la Núria, que li estan fent costat en tot moment. Fins i tot li han estalviat el tràngol d'haver de fer neteja de l'escena del crim.
Quan va anar la científica estava tot allò enfarinat d'allò negre, d'aquesta història, que m'ha dit, si poguéssim netejar la casa i tal, igual, dir, mira, buscaré algú de base, jo no t'ho vull fer. Vaig buscar una empresa de Cardedeu, vaig anar cap allà a veure el que hi havia, dic, bé, prou, deixem-ho estar.
Que pobre, ja passa prou, que ha d'anar a veure totes les parets ensangrentades.
Els familiars de la Carme, que no saben res de la investigació perquè hi ha secret de sumari, continuen pensant el que pensa molta gent del poble.
El poble de Vilassar és petit i la gent estava cagada, eh?
Tothom pensava que era un robatori. I la gent estava espantada, que és el dels robatoris d'allà. I, hòstia, és que si ha passat això davant pot dur camí, van agafar un canguelo.
El Josep i la Núria van cada setmana a comissaria a preguntar pel cas.
Cada setmana hi anava. I diu, oh, és que va ser un cantó equivocat. No, sí. No pot ser, home, que no pot ser, entendre. Això és el que voldria, oi, que no fos.
Esteu en el bàndol equivocat. No us podem explicar el què i el com, però el resultat final, ell és l'assassí.
El que sí, deien els Mossos a mi, diu, això que fas tu d'interessar-te, diu això, i no ho ha fet cap vegada.
No ha vingut mai a preguntar per la seva dona, és ell que ha de venir.
I va ser també que llavors hi havia uns d'aquests de l'est, no sé què, que entrava a robar per les cases i això, i vam dir, no pot ser que sigui això. Diu, no.
Nosaltres dalt aquí te pego amb això, del això, robatori.
No serà que això, diu, qui us ha dit que han robat res allà?
Jo alguna vegada també hi vaig anar, i bueno, sempre plorant, i em deien, què vols que et diguem? Que han entrat a robar, que és una banda, que ella no es volia deixar robar, l'han pagada, i que han sigut aquests, oi? I jo, sí. Doncs no pot ser. Iau, tornem-hi.
Després d'haver punxat el telèfon del Joan sense cap resultat, arriba a comissaria la informació que van demanar al registre de la propietat. També l'informe del notari amb qui va fer el testament la víctima.
El domicili conjugal, al carrer Torres i Bages de Vilassar de Dalt, és propietat de la Carme. I també té una altra casa i dos locals al centre del poble. En total, quatre immobles. El Joan només té a nom seu el tot terreny. Segons el testament de la Carme, el Joan és l'hereu universal de tots els seus béns i propietats. I també és el beneficiari d'una assegurança de vida per accident que tenia contractada la seva dona i amb una cobertura que inclou la mort violenta de tipus homicida.
El Josep i la Núria han parlat més d'un cop del testament i l'assegurança amb el Joan.
És sempre sí. Que estava aquí, però Joan, això has d'arreglar-ho, perquè si no, si jo no sé si ha fet testament, no ho sé, jo no ho sé, jo sí que em vaig fer i m'han fet fer un seguro de vida i tal, igual.
Això s'haurà de mirar a l'última, no ho sé.
I que a més, si tu has quedat l'amo d'això, dic, espavila, perquè tu has de passar el nom teu, perquè hi ha un temps per passar-te el nom, si ets l'hereu. Oh, és que no ho sé.
Amb la informació del registre de la propietat i el testament de la víctima, els investigadors creuen que tenen confirmat el mòbil econòmic del crim masclista. Quatre mesos després del crim, el 16 de març del 2011, el Joan és a Mataró per un encàrrec de feina. Quan plega de treballar, al vespre, els Mossos el detenen. Els investigadors saben que amb les proves que tenen fins ara no n'hi haurà prou per inculpar el Joan. Però esperen que la detenció sigui un revulsiu a la investigació. Al pròxim capítol veurem si és així. Encara han de passar moltes coses en aquest cas i algunes semblen tretes d'una pel·lícula. De mica en mica, la Núria i el Josep aniran encaixant peces i veuran amb uns altres ulls fins i tot un detall aparentment tan banal com quina és la sèrie de televisió preferida del marit de la víctima. Avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Jo només vull veure elefants volant. Jo només vull veure elefants volant. Jo només vull veure elefants volant.
Crims. Guió, Judit Perpinyà. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
matins, comptant les llàgrimes al buit, he après a caure cap amunt.